Olot Sabadell, un partit gairebé a caixa o faixa.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Divendres 7 de març del 2025. Ara sí, a les portes d'aquest desplaçament a Olot que pot definir del tot els objectius del centre d'esports en aquest tram final de la temporada. Guanyar significaria una autèntica bombona d'oxigen i permetria probablement treure's motxilles del damunt i afrontar els últims 8 partits tornant a mirar cap a dalt. Fins aquí la lectura positiva del partit. Amb la negativa, un es posa a tremolar. D'entrada, per la situació a la banqueta. Segurament es faria insostenible que David Movilla acumulés 8 partits oficials sense guanyar al capdavant del Sabadell, tot plegat a les portes de tornar a la nova Creu Alta, amb una afició que, malgrat l'esforç que fa setmana rere setmana, majoritàriament fa dies que ha dit prou. I després, com no, per la situació classificatòria. Una derrota arrossegaria l'equip al fang més profund i obertament parlaríem que l'objectiu real i tangible dels últims 2 mesos de competició és no baixar a tercera federació. És increïble pronunciar aquestes paraules. Però bé, esperem que Olot, com ara fa 6 anys, torni a ser terra de ressorgiment.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tanquem setmana amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, la nova maneta del Barça femení en el clàssic contra el Real Madrid. Amb el 0-5 a Valdebebas, les de Pere Romeu han encarrilat el passi a la final de la Copa de la Reina. Ahir a l'Europa League, derrota 2-1 de l'Atlètic Club al camp de la Roma i empat a 1 entre la Real Sociedad i el Manchester United al Real Arena. A la Conference, empat a 2 del Betis a casa al Villamarín davant el Vitória de Guimarães. Estem parlant dels partits d'anada dels vuitens de final. En tennis, Paula Badosa ha abandonat Indian Wells pels seus problemes d'esquena i en hoquei patins el Noia Freixenet ha eliminat el Barça, el vigent campió, 2-0 als quarts de final de la Copa. I a casa tot això.
Què es comenta la recepció?
Doncs tenim roda de premsa de David Movilla d'aquí a uns minuts. A un quart de dues també saludarem en directe el seu homòleg a la banqueta de l'Olot, Roger Vidal. Les estadístiques per completar aquesta prèvia de l'Olot Sabadell i també la prèvia de l'importantíssim partit que té el filial, el Sagnier, davant el Prat per buscar la salvació a la tercera federació. Parlarem de waterpolo i de l'inici de la Copa de la Reina aquesta tarda amb un derbi entre l'Estralpunt Natació Sabadell i el Terrassa, una nova jornada de l'Open de Primavera de Natació a Can Llong i el matchball que té l'Oar Gràcia femení per assegurar-se ja aquest cap de setmana matemàticament la seva presència al playoff per accedir a les fases d'ascens a la Divisió d'Honor Or.
La notícia curiosa.
La llegim a la grada, l'Espanyol, que mou fitxa per tenir un segon filial la pròxima temporada. El club treballa amb la creació d'un Espanyol C que pugui competir a tercera federació. El Vilassar ha sonat com a possible opció. Encara no se sap si seria una compra, una filiació o un acord a l'estil del Nàstic amb la Pobla de Mafumet, per exemple.
De quin partit no estarem pendents?
Del Racing Peñarol. Podria ser de l'Uruguai, un Racing Peñarol, però no. És del Racing Peñarol de la Liga del Congo, quan acabi aquest programa.
I a les xarxes socials.
Les històries a Instagram dels ciclistes sabadellencs David Domínguez i Raül Rota, que ahir els va enganxar a la tempesta a Estanalles, o també la resposta de l'Olot a la piulada d'ahir de l'Hotel Suís, dient a Urri que tampoc cal que forci ara per tornar. Un crac, el seu responsable, l'Uri Boix.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Íñigo Eguaras i Pablo Monroy, també l'exbaterpolista hongaresa del club, Gavi Zux.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i 8 8 minuts del migdia d'aquest divendres 7 de març del 2025 en directe a l'Hotel Suís, tancant setmana amb la prèvia d'aquest partit entre la Unió Esportiva Olot i el Centre d'Esport Sabadell aquest diumenge a les 6 de la tarda al Municipal d'Olot, en directe des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. I amb aquesta sensació que dèiem al principi, que si l'equip guanya es treu 1 i 2 i 3 i 4 pesos del damunt, però tot el que no sigui guanyar realment enfosquiria encara més el panorama. Anem a veure com estan les coses en un dia gris pel que fa a la meteorologia a l'estadi de la Nova Creu Alta amb el Sergi Parc. Què tal, Parc? Com estàs?
Què tal, Pau Vitori? Com estem?
Quina sensació hi ha en l'ambient allà a l'estadi avui?
Bé, tranquil·litat, sense sobresalts. Ha arribat l'equip ja fa força estona d'aquest entrenament a Sant Oleguer i, de fet, la majoria de jugadors, o bona part d'ells, ja han anat desfilant cap a casa després de passar per vestidors i per la dutxa. Així que jo diria que tranquil·litat i, com dius, amb aquest cel gris, de fet, aquí a la Nova Creu Alta, no sé per allà al centre, però per aquí plou, poc, però plou. I ja et dic, esperant David Movilla, que en principi avui hauria de compareixer puntual en aquesta roda de premsa prèvia.
Doncs bé, bones notícies sempre són que no anem amb retard en aquest sentit. Per tant, a 5 minutets perquè comparegui el tècnic del Centre d'Esport Sabadell. Aquí al centre també, m'has fet ara girar el cap i he vist per exemple el terra del pati de la ràdio mullat. Per tant, dia plujós, dia gris a Sabadell. I pel que fa a l'equip, amb la penúltima sessió, no? Si no em dius el contrari, Parc, abans d'aquest partit.
Sí, penúltima sessió. Demà serà l'última aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta i diumenge ja viatge cap a Terres Garrotxines, cap a l'hora de dinar aproximadament, per disputar aquest duel contra la Unió Esportiva Olot el diumenge a les 6 de la tarda. I jo et diria, Vitori, que sense massa més novetat respecte a tot el que comentàvem ahir en el capítol de lesionats, tocats i recuperats o no recuperats, a l'espera, això sí, que d'aquí uns minutets David Movilla ens ho tiri tot per terra, com va passar la setmana passada. Però, bromes a banda, en principi tot faria apuntar, doncs, això, el que anàvem comentant en les últimes hores, que la principal novetat de la convocatòria podria ser la tornada d'Albert Urriols. Com a mínim sí que s'ha entrenat amb normalitat el futbolista biguetà en els últims dies, que també està ja disponible Sergio Cortés, després de ser sancionat el cap de setmana passat, i que jugadors com Ustrell i Diego Cámara estan lesionats, i que Artur Bonaldo és més que dubte i va entre cotons, com se sol dir, i jo gairebé que el donaria per descartat al migcampista brasiler sense que el club m'hagi confirmat res, com tampoc ho farà, recordem, seguint aquesta política de no informar sobre comunicats mèdics des de ja fa força temps.
Sí, déu-n'hi-do, en les últimes setmanes ja no s'ha informat. De fet, tampoc el club ha comunicat res oficial al voltant de la situació de José Ortega, de la lesió que va patir en l'últim partit davant l'Atlètic Balears, que ja vam dir en el seu dia que vaja, que fins i tot que no era més greu del que ja tenia el porter de Castellbisbal, i veurem en aquest cas també, doncs, si finalment forma part de la convocatòria o no. Clar, tot això, Parc, ha passat tot just una setmana d'aquella roda de premsa, d'aquella compareixença, anem a dir-ho així, incendiària, de David Movilla, amb les declaracions contundents del tècnic del Centre d'Esport Sabadell. I aquell dia també va ser molt transparent a l'hora de dir com estaven físicament els jugadors del Sabadell.
Sí, totes aquelles paraules les va pronunciar en la prèvia del partit contra el Balears, i quan el seu balanç en Lliga era de 3 punts de 15 possibles. Passat el duel contra el conjunt baleàrico, aquest bagatge és de 3 de 18. Així que, bé, veurem com ve el de Baracaldo avui. Si ve tan clar i tan transparent i tan contundent en les seves declaracions, o si ve més contingut. De seguida sortirem de dubtes, però sí, una setmaneta, Vitori, d'aquelles declaracions. I també és evident que cada setmana que passa, i per molt que des de la cúpula, des de la directiva, hagin transmès aquesta confiança cap a la seva figura, és evident que mentre no vagin arribant els bons resultats, la seva figura cada cop penja més d'un fil.
Ultimàtum o no ultimàtum? La famosa paraula.
Ell et contestaria que això no és una pregunta per ell, no? I jo quasi que també passaré la pilota i et diré que no és una pregunta per mi. No, però bromes. Clar, difícil de dir, Vituri. La setmana passada crec que fèiem aquella teoria de, o especulàvem almenys en què, després d'escoltar les paraules del president Pau Moria Giné, que quedava força clar que no, a excepció de si hi havia una autèntica catàstrofe que es pogués assimilar al del dia contra el Sant Andreu. Va perdre el Sabadell contra el Balears, però en una actuació molt diferent, podríem dir, sobretot després d'aquella gran primera meitat i després que la segona, això sí, l'equip no fos capaç de reaccionar al gol de l'Atlètic Balears, però la derrota va ser per 1-0. A partir d'aquí, doncs també veurem com queda tot el panorama, no? Perquè si es perd, l'Olot se t'aproparia 2 punts, veurem com es desenvolupa la resta de la jornada, veurem a quants punts acaba el Sabadell de la zona baixa, veurem a quants punts acaba el Sabadell de la zona alta, i a partir d'aquí suposo que també seria més fàcil fer la lectura, i més tenint en compte que el Centre d'Esports tornarà a ser l'últim a jugar en aquesta jornada 26 de la segona federació en el seu grup 3.
Sí, segurament aquest puntet de pressió afegida, el fet de conèixer ja els resultats dels rivals, però sobretot amb aquesta sensació o amb aquesta, no sé si dir obligació, de començar a revertir aquesta situació, aquesta única victòria en les últimes 14 jornades de Lliga pel Centre d'Esports, perquè la situació es podria arribar a complicar bastant més. És que al final, realment, segurament en el joc, l'equip ha fet un pas endavant perquè en els últims 2 partits, sobretot en les primeres meitats, però a partir d'aquí, un dels deures pendents que té aquest equip és, o té dos segurament, no? ser més sòlid durant els 90 minuts, o si més no, que aquesta fragilitat mental, quan venen mal dades, no surti a la llum, com està passant en els últims partits, i en la mateixa línia segurament doncs, ser més contundent al darrere.
Sí, està clar. S'ha de buscar millorar en aquesta contundència, perquè sobretot l'altre dia vas acabar d'esgarrar una bona actuació durant gairebé 60 minuts amb el gol que va acabar fent l'Atlètic Balears i que al final va ser l'únic del partit i que li va costar aquesta derrota al conjunt arlequinat. Pau Vitori, baixant les escales, 1/4 de 2 clavades, anirem puntuals, bé, ara 1:16, però David Movilla ja entrant a la sala de premsa Miguel Quereda per analitzar aquesta prèvia del partit al Municipal d'Olot.
A punt d'escoltar el tècnic de Baracaldo una setmana més aquí a l'Hotel Suís.
Els companys acaben de preparar i quan ens donin l'okay, som-hi. Som-hi. Hola David, bon dia. Et volia preguntar pel capítol de lesionats, que estàvem molt a l'expectativa. Urri, ara em comentes si ja està bé, si està per entrar en convocatòria o no, i ens estem fent molt pesats aquestes setmanes, que sembla que torna i sembla que al final no. Aquesta setmana com està? També jugadors com Ortega o Bonaldo, no sé com estan i si els tindràs disponibles.
No, Urri no llega para esta semana, pero bueno, lo que dije la semana pasada, mientras tengamos 11 para jugar, estoy tranquilo, porque tenemos una buena plantilla y si hay 11 jugadores con un portero, jamás saldré aquí a quejarme ni a poner ninguna excusa.
Sobre las sensaciones un poco de la semana pasada, ¿no? Se da cuenta que hasta cierto punto fue un poco incomprensible, ¿no? Por el nivel de ocasiones de
la derrota de la semana pasada.
Del rival también, por ejemplo, que tenían un americano, un poco cómo se ha levantado el equipo de
cómo se ha chocat l'equip després d'aquest nou cop, després de 60 minuts tan bons i de no poder reaccionar a mitja hora després.
No, como dije la semana pasada, creo que no hay que olvidar las cosas que no hacemos bien. Evidentemente sabemos lo que pasa hasta el minuto 56 del partido y es evidente que fuimos superiores, generamos 7 ocasiones, no fueron 8, dije en rueda de prensa habían sido 8, fueron 7 ocasiones de gol por una aproximación de rival que no fue ni una ocasión, prácticamente fue una situación, bueno, la única aproximación al área, pero bueno, si no nos ha dado para hacer un gol con 7 ocasiones, tenemos que intentar hacer más y evitar que el rival se nos acerque y luego ser conscientes de que no podemos, después del gol, tenemos que ser más estables. O sea, tanto digo una cosa como otra, tanto digo como que hasta el gol fuimos muy superiores, como que después del gol no nos mostramos al nivel que teníamos que haber mostrado y el equipo no tuvo la consistencia que el partido requería. Solo creamos la ocasión de Rubén en el descuento y creo que fue un bagaje muy, muy pobre en esa media hora de partido larga que quedaba.
¿Cómo se trabaja también a nivel psicológico esa falta de contundencia en las áreas? Porque imagino que el equipo es muy consciente que se está siendo el problema junto con la capacidad de reacción después de encajar el gol en Baleares.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Persistir, no conozco otro camino. Creo que hay que persistir. Cuando no salen las cosas, sé que esto va más por el aspecto anímico, emocional. El equipo tiene capacidad para marcar goles. Pero es que el otro día, las ocasiones que tenemos, veo más mérito de, en este caso, de Zárraga, el portero contrario, que de mérito de nuestros delanteros. Y bueno, dos palos, o sea, estamos hablando de centímetros, ¿no? Para marcar y valorar el mérito que tiene el portero contrario, ¿no? En la acción que le saca a Peque, en la que le saca la mano, le saca a Sergi, la que le saca a Rubén, o sea, son acciones de mérito del portero rival. No obstante, lo que sí tenemos que mejorar para mí es la gestión del primer golpe, ¿no? Y eso comparto contigo de que el equipo, bueno, contra el San Andreu no fue el primer golpe, fue el tercero el que nos descompuso como equipo, y el otro día fue el primer golpe. Pero primero tenemos que trabajar para ser nosotros los que llevemos al resultado ese rendimiento que estamos teniendo superior a los rivales hasta la fecha, hasta encajar el primer golpe, pero luego tenemos que ser capaces de que, si no es así, recomponernos como lo hicimos el día de Cornellá, ¿no? Fuimos capaces de remontar el partido, luego no gestionamos bien los últimos minutos.
Te'n faig una doble, David. La primera, recupera una mica abans, si pots aclarir si jugadors com Bonaldo o Ortega, si estan bé físicament o no. I la segona, et pregunto pel rival ja de diumenge. Un Olot que al final teniu 5 punts per sota la classificació. Sé que vas dir l'altre dia que tu eres dels que volia continuar mirant cap a dalt, però també no sé si veus amb aquella oportunitat de dir: ei, anem a allunyar qualsevol amenaça o fantasma, digue-li com vulguis, que vingui de baix, guanyant aquest partit. Ho veus també com aquesta oportunitat?
Bueno, disculpa, no me la cuento antes, no te acabo de contestar. Bonaldo no es. Bonaldo y Ortega tampoco están disponibles para el domingo. Y la segunda. Bueno, me reitero lo que dije. O sea, tengo convicción y confianza en el trabajo que estamos haciendo y la capacidad que tiene este equipo. No creo que. Si no la tuviera, no debería estar sentado aquí en este sitio. Así que, como la tengo, entendiendo tu pregunta y entendiendo que si miras la clasificación, puedes tener ciertos miedos, yo no los tengo. Yo tengo plena confianza en mi trabajo, en el trabajo del staff, en el trabajo de los jugadores, para ganar en Olot. Y ese es el único reto que tenemos que tener ahora mismo por delante. Tenemos que ganar el Olot.
El rival también, es cierto que viene de perder esta última semana.
Un Olot que ve de perdre contra la Huesa, però abans encara anava a bons resultats. Amb Roger Vidal com a tècnic, què esperem de l'Olot?
Coincido contigo, incluso el partido en San Andreu. San Andreu tiene mucha pegada en las dos pelotas que le llega. Marca gol, no hace un mal partido. Pero bueno, sabemos que el San Andreu, el potencial que tiene y la capacidad resolutoria de definición que tiene, porque aquí nos golpeó muy fuerte. La primera fue de penalti, pero luego nos golpeó en la segunda, que tuvo gol, la tercera gol, y la cuarta gol, solo falló la quinta. Tuvo 5 ocasiones, nos metió 4 goles con ese penalti, ¿no? Y el otro día, pues con el partido que tuvo contra el Olot, también luego tuvieron alguna más, pero la primera que llegó fue gol, la segunda también, y para mí el Olot es un equipo muy, muy fiable en la fase defensiva. Bueno, nos viene ahora desarrollando una estructura de cinco con dos centrocampistas, tres delanteros, que bueno, es muy, muy fiable en la fase defensiva, que transita muy bien, que tiene jugadores con buen pie y que para mí, bueno, pues en casa creo que solo ha perdido 2-3 partidos. Es un equipo complicado, como son todos los del grupo, pero nosotros también lo somos. También lo somos y tengo plena confianza en nuestros jugadores.
La semana pasada volviste a apostar por jugadores que no estaban teniendo tantos minutos, también debido a las circunstancias, como Jean Molina, que hizo una muy buena primera parte, o también Javi Delgado, que volvió a jugar después de muchos partidos. No sé si seguirás también en esta línea de continuar.
Evidentemente, echas mano de los jugadores que tienes disponibles y de los que confías en que te puedan dar rendimiento de inicio y después, ¿no? Esta semana hablaba con uno de los jugadores que hacen buen partido y que bueno, que visualizo como visualicé después de Lleida. Rubén hizo un gran partido, hizo gol, y hablé con él de que entendía que ese partido el día de Cornellá nos iba a ser muy importante en los últimos 20-30 minutos, ¿no? Y tuvo la humildad y la capacidad para afrontarlo con buena mentalidad y aportar y marcar gol ahí en Cornellá. Y esta semana también veo a algún jugador que pues bueno, el otro día pues ya lleva mucha inactividad, ¿no? Y el otro día pues en el descanso nos pide el cambio, estaba haciendo un buen partido y pues con la salida de Jan, con las bajas que teníamos ahí por dentro, Javi Feria pierde tono un poquito, ¿no? Está fatigado, pues nos faltan recursos ahí por dentro, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir? Que hay que visualizar no el mejor 11, sino el mejor 11 para iniciar y los que son idóneos para cómo visualizamos el partido una vez que este arranque, y tener recursos y alternativas en banquillo. Y el otro día, pues por las circunstancias y por nos faltó y bueno, pues veremos, todavía no hemos decidido la alineación, pero con los que están disponibles tengo plena confianza porque están entrando todos muy bien y veo que hay una competencia interna muy, muy, muy sana.
¿Alguna més? Vale, lo deixem aquí.
Gracias. Doncs gràcies també al David Movilla, que finalitza així aquesta roda de premsa Vituri prèvia al partit contra l'Olot. Doncs res, apa tu, ens ho han tombat tot pel terra. Si Urri tenia opcions de tornar, doncs ja ha dit Movilla que no, Ortega tampoc, Bonaldo tampoc, i si arribo a preguntar per algú altre potser em diu que tampoc, si seguim aquest ritme.
Bé, afegim també a aquesta llista evidentment a Diego Cámara, Miquel Lustrell, entenc que Cortés sí que està per tornar,
per... i Ton Ripoll fora també, evidentment.
I Ton Ripoll, sí, de Ton Ripoll ja ni el compto. Per tant, aquí les novetats de la convocatòria, que podrien ser les de Cortés per Hugo García, pel mig centre del filial, i aquí què, segurament Lluc Matas per, ja ho diré, per José Ortega. És que estava pensant ara que Oriol Ciurans era qui estava jugant els últims partits al filial.
Sí, perquè és que Lluc Matas també sortia de lesió als isquios, però ja està recuperat. L'únic Vituri que en els últims dies havia tingut angines, el pobre Lluc Matas, que si no és per X és per I, sí, que el pobre ha estat baixa força partits, però suposadament ja està sa i sí que hauria d'estar disponible, si és que és el porter escollit, per ser el suplent de Gianni Cassaro a Olot, per estar disponible.
El Marc Cortín de la plantilla, li diuen a Lluc Matas. Dit això, feta la broma, bé, un panorama... A més, per aquesta última resposta de Movilla, dona a entendre que segurament no repetirà alineació, sobretot pel que fa als futbolistes del mig del camp. Dedueixo per aquestes paraules que no sé si a Jean Molina el veu més per entrar a la segona meitat, si Javi Feri entrarà potser a la segona meitat, però que no repetirà segurament aquest esquema al mig del camp.
Mira, quan estava fent la resposta, estava pensant a si referia a Jean Molina. I ja que ahir deies el tema de si em preguntaves què creia, què passaria o què voldria jo pel mig del camp, Vituri, un cop tornés Cortés, i tenint en compte que al mig del camp l'altre dia a l'Estadi Balear durant els primers 45 minuts va funcionar, jo espero que Jean Molina no sigui aquest jugador al qual Movilla es vol guardar com a revulsiu per als últims minuts. Ho espero de veritat, espero que jugui de titular, De fet, ens han creuat per aquí i ens comentava que sí, que això, que després dels primers 45 minuts, després de tant de temps sense jugar tanta estona durant un partit, que havia notat aquests problemes físics, però que estava totalment recuperat.
Les agulletes de tota la vida, eh?
Sí.
Dit això, clar, evidentment el Sabadell no repetirà, ara ens ho deia l'Adrián Arroyo, per via interna, que ja està escalfant per tornar també, que no serà la mateixa alineació perquè la porteria l'ocuparà Gianni Cassaro i no José Ortega. A partir d'aquí sí que podria calcar, si volgués, Movilla l'esquema de l'últim partit. De fet, vaja, si vols, ho remataríem pràcticament amb això, Parc, amb la Loto Movilla, eh? Però la línia defensiva jo crec que no patirà massa canvis. Aquí segurament veurem l'entrada de Cortés al mig del camp i veurem qui és el sacrificat, si Jan Molina o Javi Feria, i al davant, bé, no sé... Poca novetat més, no?
No ho sé. Perquè la setmana passada no va jugar Bakayoko i a mi em diu el Nas, segurament estaré equivocat, que sí que jugarà Bakayoko de titular i veurem qui el pot acompanyar. Perquè l'altre dia, sí, per exemple, va jugar Migliete també, Vituri, que va ser una de les novetats del 11 i no sé jo si tornarà a jugar d'inici a Olot.
A veure, Rubén, evidentment el veig com l'únic extrem fixa. A partir d'aquí, clar, tens l'opció també de jugar amb Tico Iniesta a l'altra banda, de fer servir Javi Feria també a la banda, Miguelete... Bé, tens alguna incògnita més?
Sí, sí, a mi, si allò, si vols que em mulli i m'equivocarem tot, perquè és absolutament opinió, zero informació, Rubén a un costat, Tico Iniesta per l'altre, Peque Polo, Bakayoko.
Bé, doncs...
És la meva aposta. I dos homes al mig del camp.
Aquí la deixem. Bé, un d'ells, per ser a tot això, Javi Morcillo. No ho hem dit, Parc,
sí,
però
sí.
Amb aquesta absència ja confirmada d'Arthur Bonaldo al municipal d'Olot, vaja, se li tornen a obrir totes les portes de la titularitat al jove mig centre del Sabadell.
Sí, sí, i que ja l'hem vist jugar d'inici, jo diria que de forma habitual, en les últimes setmanes, i que ara amb aquesta lesió de Bonaldo veurem el brasiler per quan en té, perquè no feia molt bona pinta, i amb aquests problemes al genoll el que sí està clar és que a curt termini està descartat per aquesta visita a Olot, i Morcillo encara en edat juvenil que cada cop assumeix més galons en aquest primer equip del Centre d'Esports Sabadell, a més fent-ho a un molt bon rendiment, com va demostrar, sense anar més lluny, la setmana passada a l'Estadi Balear.
Doncs déu-n'hi-do, el panorama del Centre d'Esports Sabadell pel que fa una setmana més amb les absències, i això significa que hi haurà oportunitats pels més joves de la plantilla. Un d'ells, insistim, Javi Morcillo, que apunta novament a titular al municipal d'Olot. Alguna cosa més, Sergi Parc?
Simplement recordar que s'han venut aproximadament un centenar d'entrades i anirà també un autocar cap allà, cap a la Garrotxa, tot plegat per aquest partit de diumenge a les 6 de la tarda, des de mitja hora abans del Sabadell en joc, i un enfrontament que es podrà seguir també en imatges a través de la xarxa.
I a tot això, pendents també, Parc, amb això ho rematem, de la presència de públic arlequinat allà a Olot. No seran els 2.000, ni de bon tros, d'ara fa 6 anys, però bé, no sé com està anant el ritme.
Sí, el que et deia, aproximadament un centenar d'aficionats, Vitorí, que han adquirit l'entrada, veurem si en les últimes hores la gent s'acaba d'engrescar, però sí, està clar que no serà una presència de les dimensions d'altres ocasions, però bé, no estarà malament, i com dèiem ahir, tenint en compte les circumstàncies de l'equip, almenys hi ha gent que sí que s'acaba d'animar i estarà donant suport al conjunt arlequinat diumenge.
Ho havies dit ja, no?
Sí.
Doncs perdona, perquè estàvem aquí fent gestions i...
Ja m'ho imagino, ja.
En fi. Gràcies, Parc, que vagi
Vinga,
bé.
Vinga, que vagi bé la trucada.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
We'll be right back.
Som-hi, 3 minuts per sobre del punt de 2:15. Aprofitem també aquesta hora per saludar l'homòleg de David Movilla a la banqueta de l'Olot. De fet, porta 5 partits al capdavant després de fer-se càrrec del conjunt olotí després de la destitució de Pedro Dolera. Ell és el Roger Vidal. Què tal, Roger? Com anem? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
Bé, d'entrada, Olot i Sabadell. Sabadell i Olot, els dos equips que han patit de debò el potencial del Sant Andreu en les dues últimes jornades. No sé com esteu vosaltres després de la derrota al Narcís Sala.
Bé, recuperats. Sabíem que era un partit molt difícil. Vam anar allà amb les aspiracions de fer un partit i poder sumar, però no se'ns va donar. Ben aviat se'ns van posar per davant i realment va ser un partit complicat per nosaltres. Seríem de les seves potencialitats, després de veure el que havia fet contra el Sabadell, però tot i això no vam ser capaços de superar el Sant Andreu.
Més enllà d'això, realment, Roger, aquest tram inicial a la banqueta de l'Olot com a primer entrenador, si més no, estava sent i està sent força, força positiu, no? Abans d'això, 8 punts de 12 possibles, només un gol encaixat. Entenc que bones sensacions a nivell general, no?, en aquests primers partits.
Sí, estàvem i estem molt contents amb la feina de l'equip i amb els punts sumats. Havíem donat una mica de regularitat en els resultats i entenem que la derrota de diumenge passat no ens ha de fer modificar les coses perquè creiem que estem en el bon camí.
A tot això, també, no sé si el partit d'aquest cap de setmana, Roger, el veieu com una bona oportunitat per afegir un altre equip a la lluita o si creieu que el Sabadell no estarà aquí a final de temporada?
Jo crec que no estarà aquí. Estem convençuts que el Sabadell acabarà en les zones que li pertoca si desperta aviat, però nosaltres volem guanyar, no? Llavors, si el Sabadell vol estar allà, s'haurà de posar les piles a partir la setmana que ve, perquè aquesta setmana nosaltres li posarem les coses molt complicades. Sabem de la potencialitat d'aquest equip, dels jugadors que té, però també estem convençuts que a casa hem de fer forts i la nostra salvació, el nostre objectiu, passa per sumar molts punts a casa.
Deies, de fet, ho llegia unes declaracions que recollia les xarxes oficials del club, que fins i tot creus que el Sabadell té un potencial terrible i està fet per quedar primer.
Sí, no en tinc cap dubte que fa uns mesos tothom veia el Sabadell com a líder de la categoria, però també és veritat que aquesta categoria és molt igualada, molt competitiva, i si no estàs en el teu màxim rendiment, pot passar que acabis no fora de play-off, sinó, a més, patint per entrar en zones perilloses.
Quin tipus de partit, a tot això, t'imagines, aquest diumenge?
Partit igualat, on tots dos equips tindran aquell punt de pressió pel resultat, perquè sabem que estem en un moment important de la temporada i que els objectius dels dos equips passen per aquesta jornada, no? Veig el Sabadell volent agafar la possessió de la pilota i un Olot que, quan la tingui, també voldrà ser protagonista.
A tot això... Des, perdona, Roger.
No, el partit crec que serà molt de respecte pels dos equips, no? El fet de no estar a poder el Sabadell en el seu millor moment el farà ser més temible perquè jugarà bé, com si fos l'última tarda.
Anava a dir ara que ho deia David Movilla, no sé si respireu una mica perquè el coneixeu per allà per Terres Olotines. Si per vosaltres l'absència d'Urri, doncs al final això és una bona notícia.
Bueno, una lesió mai és una bona notícia, però bueno, sabem de la qualitat d'Urri, sabem molt bé el que és capaç de fer, sabem molt bé què li dona amb aquest Sabadell Urri i que no hi sigui, doncs bueno, passaran coses diferents, però sabem que el Sabadell segurament és una mica menys perillós sense Urri.
I per vosaltres l'absència de Pedro del Campo al mig del camp trastoca molt els plans?
Doncs sí, jo podria atrevir-me a dir que és equivalent a l'absència d'Urri pel Sabadell, no? Però bueno, les lesions o les sancions provoquen això i intentarem suplir aquesta baixa amb altres jugadors que sempre dic, no, quan hi ha una baixa passen coses diferents. Llavors, bueno, intentar que les coses diferents que passin ens puguin beneficiar.
Doncs Roger Vidal, tècnic d'aquesta Unió Esportiva Olot des de fa unes jornades, molta sort en aquest tram final de Lliga, tant de bo doncs pugueu assolir l'objectiu de la salvació, la segona federació, però ja m'entendràs també que et desitgi sort a partir del dilluns, que el Sabadell està també molt, molt necessitat. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs les paraules del tècnic d'aquesta Unió Esportiva Olot, de Roger Vidal, i completem aquesta prèvia de l'Olot Sabadell de diumenge a les 6 de la tarda, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, amb les estadístiques, les ha signat avui el Sergi Parc. Posa veu la Núria García.
El llibre de registre.
El Sabadell ve de disputar duels directes contra equips de la zona alta i ara, amb el teòric canvi de realitat, en jugarà un altre, però davant d'un rival que lluita per la permanència.
El rival.
L'Olot, un equip ascendit des de Tercera Federació el curs passat, aconseguiria l'objectiu de la salvació si la Lliga acabés avui. Els de la Garrotxa són dotzens amb 30 punts, a 5 del Sabadell i amb els mateixos que l'Alzira, que és qui ocupa el lloc de play-out. Els olotins van canviar d'entrenador fa unes setmanes amb la promoció de Roger Vidal per substituir Pedro Dólera. Amb ell, l'equip no havia perdut en 4 partits, però la setmana passada va caure 3-0 al Narcís Sala.
Els precedents.
Recordaven des del mateix Olot que mai havien superat el Lliga al Sabadell al seu camp, amb 2 empats i 3 triomfs arlequinats. Ara bé, en altres competicions, com la Copa Catalunya, sí que s'enregistren. D'altra banda, l'últim cop que el centre d'esports va visitar el municipal d'Olot va ser en un amistós de l'estiu del 2023, amb triomf 0-2, amb gols de Marc Domènech i Guillem Naranjo. En Lliga, la darrera vegada va ser el 2020, poc abans de la pandèmia, en un empat a un en què pels locals va marcar l'ara arlequinat Peque Polo. I un any abans va ser el recordadíssim 0-2 de l'última jornada, que va servir per salvar-se de forma agònica.
Una mica d'història.
Dels 11 que van jugar de titulars en aquell precedent, només n'hi ha un que segueixi jugant al tercer graon del futbol estatal, Adri Cuevas. De la resta, 3 futbolistes són a segona federació, 2 a tercera, 1 a l'estranger, Pedro Capó, i 4 estan retirats. Aquell dia, des de la banqueta, van entrar Pajarero, que no té equip, Néstor, que juga a tercera, i Antonio Domínguez, que sí que està a primera federació. Bé, i el tècnic aleshores, Antoni Hidalgo, dirigeix el Huesca a segona divisió i el té segon classificat.
La curiositat.
Tornem al present. Sabeu quin seria l'onze inicial del Sabadell si el féssim en funció del nombre de minuts jugats? Seria aquest: Gianni a la porteria, Vargas, Càmara, Pedraza i Pau Fernández a la defensa, Bonaldo i Cortés al mig del camp, per davant Ton Ripoll, Marc Marruecos i Rubén Martínez, i en punta Javi Delgado, una alineació avui dia poc reconeixible.
Amb el xiulet a la mà.
José Martínez Vilches, nascut a Benidorm fa 27 anys, no té precedents en cap dels dos equips. En les dues temporades que du arbitrant a segona federació, només ha mostrat una vermella i va ser l'any passat. La seva mitjana de grogues és de 5,67.
El llibre de registre de l'hotel.
Bé, doncs les estadístiques d'aquest Olot Sabadell de diumenge a les 6 de la tarda, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, i sobretot amb el que comentàvem, gairebé 6 anys d'aquesta salvació a Olot. Fèiem aquest repàs d'on estan els seus protagonistes a la banqueta. A tot això, aquell dia es van quedar sense jugar Román Carrillo, que ara s'ha fet entrenador, el qui va ser segon porter del centre d'esport Sabadell, entrena ara a la Pirinaica, David Acedo, que està a tercera federació al Sant Cristóbal, Carlos Cobo a l'Antoniano a segona federació, o l'excapità Migue, que es va retirar també ara fa unes temporades. Doncs aquesta curiositat que també trobareu d'aquí a uns minuts al web de Ràdio Sabadell. Amb això tanquem aquesta prèvia de l'Olot Sabadell, fem una aturada per la publicitat i quan tornem parlem del partit del filial, que té també una autèntica final al Sagnier, en aquest cas al Camp del Prat, per intentar salvar a Tercera Federació.
ets un panarra? T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgudes companyies elèctriques, gràcies per tot el que m'heu donat fins ara, però crec que ja és hora de separar-nos una mica. Perquè a Obramat ho tenen tot per millorar l'eficiència energètica de la llar, amb solucions de producte en aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament interior i exterior, terres, finestres i il·luminació, on compren els professionals. Obramat.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Maica García Godoy, Aleix Gómez, Aleix González, Mirna La Cambra i Dolors Fallàs.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any fins a l'11 de març a les 12 de la nit.
Quarta edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo? Ens ajudes a trobar-lo?
És possible estalviar en una cuina de disseny? És clar que sí. A Ego. Només al març aconsegueix un descompte del 20%. Demana cita a ego.es i vine a la nostra exposició al Centre Comercial Via Sabadell. Tindràs la teva cuina somiada amb qualitat alemanya i t'estalviaràs el 20%. Ego, la teva cuina de disseny al millor preu.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, un quart d'hora per arribar al punt de les dues. Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís, l'últim de la setmana. Com dèiem abans de fer aquesta aturada, a Tercera Federació tenim un partit transcendental pel Sabadell B en aquesta lluita per la salvació. Pau Roche, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
El filial Arlequinat, que se la juga aquest cap de setmana, ho dèiem, contra un rival directíssim com és el Prat.
Així és, partit de 6 punts, que dirien els anglesos, que és una expressió molt típica que utilitzen per definir aquests enfrontaments directes, ja que sumes tu i el rival no ho fa. Potalòs i Arlequinats estan empatats a 20 punts. En zona de descens hi ha 3 punts de la permanència que marca ara mateix el Cerdanyola. Els dos equips arriben en dinàmiques similars, ja que no guanyen des d'abans de Nadal. En clau Sabadell B, l'entrenador Conrad García es mostra optimista per ser capaç de donar-li la volta.
Hi ha dues opcions, no? Que a la que tu pots arribar a aquest moment, o amb la sensació de, ostres, no ho estem aconseguint i les coses no ens van bé, i a més no juguem bé, i a més ens està costant tot, o amb la sensació en la que arribem nosaltres, d'estar tranquils, de saber que el nivell competitiu que hem de mostrar al camp i el nivell a través de la pilota l'estem fent bé, estem probablement jugant a un nivell molt i molt alt, per tant... És una forma positiva d'arribar a aquest tram final i estar tranquil sabent que si fem el que hem de fer és molt més probable que ens somrigui la sort.
Com dèiem, cap dels dos equips ha aconseguit cap victòria en el que portem de 2025. El Sabadell no guanya des del 22 de desembre contra el Badalona i el Prat no ho fa des d'una setmana abans, el 15 de desembre contra el Mollerussa. Recordem que el conjunt pretenc a la jornada 4 anava líder i semblava que podia ser un candidat a l'ascens. García espera un partit molt disputat, ja que els dos equips tenen un estil similar de voler cuidar la possessió.
El Prat és un d'aquests rivals que saps el que et proposarà, no? I saps amb algun matís, però que voldran tenir la pilota, com voldrem nosaltres, que voldran ser capaços de dominar-te i de generar ocasions a través d'arribar tot el bloc junt a camp contrari. Nosaltres, pues, evidentment, volem fer el mateix.
Doncs cadascun dels dos equips que voldrà desenvolupar el seu joc en un partit, Pau, que pren encara més rellevància si tenim en compte que els dos equips que delimiten la permanència, que estan fora del descens, com són el Cerdanyola i el Vilassar, s'enfronten entre ells en aquesta jornada.
El Cerdanyola té un més 3 respecte a la zona de perill i el Vilassar un més 6. A més, també seria important guanyar l'averatge particular per un hipotètic cas d'empat a punts a final de temporada. El partit de la primera volta va acabar amb empat a 0, per tant, qui s'endugui els 3 punts diumenge també tindrà la baraja a favor. Per García, una de les claus del partit serà la defensa, ja que el conjunt arlequinat ve cometent errors greus en les últimes jornades.
És important, no?, que siguem capaços de fer que el rival tingui les menors opcions possibles de marcar. Evidentment, si deixem la porteria a zero, doncs és molt més fàcil guanyar que si encaixes un gol. I estic content de com l'equip s'està responsabilitzant en totes les fases defensives, no? des de la nostra àrea fins a com iniciar la pressió o com defensa a camp obert. Com et dic, passos endavant i positius.
Per la importància del partit i per la possibilitat de que la salvació s'allunyi fins als 6 punts de distància, el partit el podríem catalogar de final, tot i estar només a la primera setmana de març. Aquesta final es disputarà al Sagnier diumenge a les 12.
Doncs partit importantíssim pel Sabadell. Bé, en aquestes aspiracions de salvar la categoria. Tercera Federació s'enfronta al Prat, rival al qual està empatat en el fons de la classificació, amb 20 punts, juntament també amb la Monta. Gràcies, Pau Roche, que vagi bé.
Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís. D'aquí a uns minuts arrenca la 29a edició de la Copa de la Reina de Waterpolo amb l'Astralpool Natació Sabadell buscant el seu primer títol de la temporada, sense dret a participar de la Supercopa d'Espanya i eliminades a les semifinals de la Copa Catalunya, les de David Palma es planten en aquesta competició en blanc, malgrat aquesta condició d'invictes tant a la Lliga com a la Champions. Una copa, a més, que tot i tenir plena de representants catalans, se celebra a Palma i això, segons la boia Paula Leitón, ho fa especial.
Amb moltíssimes ganes, no? Bueno, per mi és la primera Copa de la Reina que jugo fora de Catalunya, i llavors el fet de jugar una Copa de la Reina amb l'equip on estarem totes concentrades a un hotel, que és a Mallorca, o sigui, espero que faci bon temps, que ens acompanyi, no? També crec que ve molta gent també a acompanyar aquesta Copa de la Reina fora. Crec que serà especial aquest any la Copa de la Reina.
Especial també perquè, tot i que l'Astralpool sigui el gran dominador del palmarès amb 18 de les 28 edicions que s'han disputat, que estan a les vitrines de Can Llong, a la plantilla tenen una espina clavada amb aquesta competició després que el Sant Andreu li pispés el títol l'any passat a casa, a més, amb un punt de polèmica arbitral.
Sempre queda, no, l'espineta clavada. Al final és una competició important a nivell nacional que el Sabadell és ambiciós i ho volem guanyar tot. I al final és una competició que l'any passat se'ns va escapar aquí a casa, que va ser dur. Al final ho volem tot, i que una Copa de la Reina marxi de les nostres mans, pues, fa mal. Però bueno, aquest any tenim la sort de tornar a intentar-ho, no? De tenir l'oportunitat de poder aconseguir-la, i al final és el que hem de fer, no? Hem passat pàgina del que va passar i anem a per l'oportunitat que ens donarà Mallorca de poder aconseguir-ho.
I el primer obstacle és un altre derbi contra el Terrassa, el quart de la temporada, després del de Lliga i els dos de la fase de grups de la Champions. L'últim, ja sense el tècnic sabadellenc Jordi Millán a la banqueta, va acabar amb un triomf molt còmode, territori enemic per 4-13. Tot i això, Leitón, que és agarenca, per cert, i ex del Terrassa, no abaixa la guàrdia.
Afrontem el primer partit, és Terrassa, serà un partit complicat, un partit de quarts de final en el que al final tu jugues, no?, el passar o no passar. I actualment ens coneixem molt amb el Terrassa, hem coincidit a la Lliga, hem coincidit a la Champions, i bueno, crec que hem de preparar un partit que ens serveixi per al primer partit i per preparar el que pugui venir després.
En cas de passar a semifinals, demà a les 3, tocaria el vencedor del Catalunya Medi, mentre que la hipotètica revenja davant el Sant Andreu no arribaria fins a la final del diumenge a la 1. Les andreuenques compta perquè tenen un debut enverinat contra el Mataró a quarts de 3, el partit que obre el foc a Palma per la seva part del quadre. A tot això també hi ha un Sant Feliu Atlètic Barceloneta. I a tot això, una altra dificultat afegida són les baixes que té el tècnic David Palma. Serà la primera copa sense les futures mares Judit Forca i Maika García. Maggie Stephens no tornarà fins als quarts de final de la Champions, i la seva compatriota Tara Prentice, sobre el paper, no pot jugar aquesta copa per la limitació d'estrangeres en competicions nacionals. Això deixa Leitón com a única boia disponible a la plantilla, la qual continua acostumant-se a l'absència, sobretot, de la mateixa Maika García.
Érem les dues boies que portem moltíssims anys juntes, no?, de la mà, que hem jugat, que estem jugant a la selecció, que estem jugant aquí al club, i al final es nota, no?, el no tenir aquest canvi directe de la posició de boia. Al final és una posició molt, molt determinant, i sí que és veritat que tinc molta més responsabilitat, moltíssim més minuts, però bueno, al final és, jo diria, una nova etapa, noves coses que venen i que s'han d'agafar, no?, i aprofitant i agrair també a les meves companyes perquè s'estan deixant la pell quan han d'entrar a la boia i no estan acostumades, però bueno, entre totes fem molt bona feina i ho estem traient cap endavant.
Doncs a quarts de 6 de la tarda arrenca aquesta aventura de l'Astralpool Natació Sabadell a la Copa de la Reina a Palma, a Terres Mallorquines, amb d'entrada amb el derbi de quarts de final davant el Club Natació Terrassa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I encara sense sortir de l'aigua, hem arribat fa uns minuts a l'equador de l'Open de Primavera de Natació que s'està celebrant, s'està disputant aquests dies a Canllong. Ens porta tots els detalls la nostra estudiant en pràctiques, Meritxell Dambrinch.
De moment, el Club Natació Sabadell suma 7 medalles, les dues del primer dia i les 5 que van caure ahir. Sergio De Celis va aconseguir el seu segon or després de guanyar la final de 50 lliures per una dècima. També va acabar primer Diego Mir en el seu sense esquena, superant en una emocionant pugna l'olímpic del Terrassa, Hugo González. En canvi, medalles de plata per Àlex Castejón al 400 estils i el relleu masculí del 4x200 lliures. I bronze per la jove Clàudia Muñoz en els 50 lliures, amb una millor marca catalana de 18 anys inclosa. La tercera sessió matinal no ha deixat resultats massa destacats pels nedadors del club, més enllà del quart lloc a les sèries del 50 braça d'Odal del Terrats, que lluitarà pel podi quan passin 10 minuts de 6:45 de la tarda. Recordem que la competició d'aquest Open de Primavera a Canllong s'allargarà fins diumenge.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Cinc minuts i mig i seran les dues. Canviem d'esport, parlem d'handbol perquè l'OAR Gràcia Femení té el primer matchball per certificar matemàticament l'accés a la ronda prèvia de les fases d'ascens a OR. Oriol Ferran, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Pau.
Les gracienques reben al carrer Bocaccio l'Almassora.
Sí, i amb una victòria contra les castellonenques, les de Carol Carmona es classificarien, com dius, de manera matemàtica per jugar aquesta eliminatòria prèvia a les fases d'ascens. A més, un empat podria servir a les vertiblanques i l'handbol Onda, que són terceres, no guanya la pista de la Roca. Davant l'OAR tindrà un Almassora que es troba, quan falten només 4 partits per acabar la Lliga, al bell mig de la classificació. Berta Prat, jugadora gracienca, creu que les castellonenques no es relaxaran pas.
Són molt perillosos aquests partits contra gent que s'està jugant baixar, perquè aquella gent els hi va la vida allà. Llavors potser sí que l'Almassora, tot i que no crec que vagin relaxades elles, segur que van apretar-nos i intentar guanyar.
L'OAR Gràcia encapçala la classificació de Divisió d'Honor Plata amb 3 punts de marge respecte a l'handbol Lleida i 7 sobre l'Onda. Contra l'Almassora, Prat, que la setmana passada va ser nomenada millor jugadora a la victòria contra les terceres, creu que si es mantenen unides tenen moltes opcions de guanyar.
Sobretot, estar molt unides, celebrar-ho tot i quan juguem passant-nos-ho bé és quan millor juguem i ens emportem les victòries. No estar nervioses i jugar com sabem nosaltres.
Temporada notable, la que està duent a terme l'OAR aquest any amb un balanç de 19 victòries, un empat i dues derrotes, totes dues davant el mateix equip, el Lleida. Tot i això, pel partit contra l'Almassora, Berta Prat demana prudència i recorda que l'anada ja van patir més del compte per derrotar-les.
L'Almassora és un equip molt potent i últimament ha estat donant molta guerra també les últimes jornades. Van guanyar Sant Joan, vull dir que és un equip que a mi m'agrada molt com juguen i que ens poden donar molta guerra. I ens la van donar l'anada.
El partit arrencarà al pavelló del carrer Bocaccio demà quan faltin 10 minuts per les 8 del vespre. Les de Carmona saltaran a la pista sabent ja que ha fet l'handbol Onda, que juga abans, i fins i tot, en cas de derrota de les castellonenques, podrien fer-ho ja com a equip de fase d'ascens. De cap manera, però, les gracienques podrien certificar aquesta jornada la primera plaça de Lliga, que recordem et permet un enfrontament previ a fases a priori més assequibles, ja que es trobarien amb un segon classificat d'un altre grup.
Doncs veurem si les de Carol Carmona poden tancar ja matemàticament aquesta setmana la classificació per les fases, però vaja, qüestió de temps que ho facin les verdiblanques, el masculí per la seva part, Oriol. Un altre partit que afronta, com ja fa setmanes, tot s'ha de dir, intranscendent.
Sí, els de Pere ja entraran al carrer Bocaccio, al cué de la primera nacional, l'handbol Molins, en un partit, com bé dius, intranscendent pel que fa als gracians, ja que des de fa setmanes que s'ha allunyat de la part alta de la classificació i tenen un coixí prou ampli respecte a la zona baixa de la taula. Sergio Álvarez, jugador verd i blanc, espera fer un bon partit per afrontar així, amb bones sensacions, el tram final de la temporada.
La intención es cada partido pues pulir una cosa distinta, pues acabar de pulir algunos fallos que podemos tener, pues dar la cara, salir a tope, jugar el mejor partido posible. Al final son Sí, es verdad que son los últimos de la liga, pero siguen siendo un equipo potente, Molins, y que bueno, pues salir y darlo todo, intentar sumar una victoria más y bueno, y acabar con buenas sensaciones sobre todo, de cara a, sobre todo a los siguientes partidos también.
El partit del sènior masculí de l'Oara arranca demà a les 6 de la tarda.
Gràcies, Oriol, que vagi bé.
Vagi bé.
I fem dos apunts breus abans d'acabar. Iker Pajares ha caigut eliminat als quarts de final de l'Open de Nova Zelanda d'esquash, tot i competir al primer joc davant l'anglès d'origen egipci Marwan El-Shorbagi, el número 10 del món. L'esquashista sabadellenc ha caigut per 12-14 i ja no ha pogut aixecar el vol en els dos següents, cedint per 2-11 i 8-11. La pròxima cita pel del tenis Sabadell serà l'Open d'Austràlia de categoria or. Això serà a partir de dimarts de la setmana que ve. I en ciclisme tenim en marxa la segona de les tres etapes de la Volta a Extremadura amb la presència de la Marta Romance. La sabadellenca va entrar ahir a la tarda amb el pilot principal en el sector en línia en final a Càceres i és 75ena a la general a 2 minuts i 27 segons de la neerlandesa del Lidl Trek Ellen van Dijk. Avui les ciclistes recorren els 109 quilòmetres entre Quintana de la Serena i Valdefuentes amb un port de segona categoria a uns 15 quilòmetres de l'arribada com a dificultat principal d'aquesta jornada. Un minut i seran les dues, ho deixem aquí. I ho fem agraint la feina del Toni González, del control de so i de tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Ens retrobem aquest diumenge a quarts de 6 de la tarda des del Municipal d'Olot amb aquest partit entre la Unió Esportiva Olot i el Centre d'Esports Sabadell. Ara us deixem amb el Notícies Migdia. Que vagi bé el cap de setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.